Oients de Ràdio Contrabanda, amics. Aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Programa de música i història de Ràdio Contrabanda. Programa en el que escoltem i aboquem músiques fetes durant el segle passat, el segle XX, i expliquem el context històric d'aquestes músiques. Programa que esteu escoltant... Avui l'estem emetent i gravant en directe, avui que són dissabte 12 de maig del 2018, ara són les 12 i 6 minuts, quan comencem aquesta nova edició de Músiques del segle XX. Ens esteu escoltant per la freqüència del 91.4 de freqüència modulada, contrabanda FM. Si viu a Barcelona o municipis al voltant, i els que no ens escolten, ens poden escoltar també per streaming a la nostra web, que és www.contrabanda.org. També saludo els oients de Radioactiva del País Valencià, que emeten aquest programa, per on s'emet aquest programa també gravat, tots els dissabtes a les 9 del matí. Aquest programa que avui estem emetent en directe també podreu escoltar repeticions a la freqüència de Ràdio Contrabanda o a la nostra pàgina web. Les podreu escoltar els dimarts de 2:30 a 4 o els dissabtes també com avui de 12 a 1:30. Són els horaris en els quals s'emet aquest programa, bé en directe, bé en repetició, músiques del segle XX. Dissabtes de 12 a 1:30 i dimarts de 2:30 a 4 a la vostra freqüència 91.4. El programa d'avui de músiques del segle XX, farem el nostre format clàssic de dedicar el programa, cada programa, un any del segle XX, i avui escoltarem la música i evocarem la història de l'any 1936. Per això hem començat el programa amb aquesta música, Carmina Burana, música del músic alemany Karl Orff, que es va estrenar precisament a l'any 1936, que avui anem a evocar. Ens situem doncs en els anys 30. Anys 30 que van ser una època de convulsions socials i polítiques a tot el món, i a Europa també, i a Espanya en especial, com veurem després. Després del gran crac de l'any 1929, que va acabar l'època de relativa pau i prosperitat dels anys 20, durant els anys 30 es va produir en el món una evolució diferent segons els àmbits geogràfics. Així, en països com la Unió Soviètica o els Estats Units d'Amèrica van tenir una estabilitat tant social com econòmica. A la Unió Soviètica, sota Stalin, país o república, unió de repúbliques, que no van sentir la gran crisi a partir dels anys 29, perquè funcionaven bastant a part del món, o a part del món capitalista, el tenir un sistema comunista, i es van desenvolupar industrialment durant aquests anys de manera molt, molt important, a través dels plans quinquenals que va impulsar Stalin. I també la població, a part de que patia una dictadura, però tenia les necessitats bàsiques cobertes i per tant vivien en una relativa prosperitat o diguéssim d'estabilitat social. I els Estats Units d'Amèrica van superar la gran crisi que es va desencadenar als anys 29 i que durant els anys 1930, 31 fins al 32 van produir una època que es deia la Gran Depressió, amb la qual hi va haver un gran atur i un gran increment de la pobresa i del patiment de les classes treballadores i dels camperols. Però a partir de l'any 1932, sota la presidència del president Franklin Delano Roosevelt, que va aplicar polítiques keynesianes, o sigui, polítiques de foment de l'ocupació a base d'inversió pública, i també polítiques de creació d'un estat del benestar, una sanitat pública, una escola pública, doncs els Estats Units van superar aquesta gran depressió van anar creixent, la gent va tenir ocupació, el nivell de vida va pujar de la classe obrera, i es van convertir tant els Estats Units d'Amèrica com la Unió Soviètica en dues grans potències econòmiques, I també, quan va començar la guerra, militars, el que els van permetre doncs, guanyar la Segona Guerra Mundial i vèncer a Hitler. En canvi, a Europa, durant aquests anys 30, va regnar la inestabilitat per la lluita de classes entre la burgesia i el capital i la classe obrera i les seves organitzacions socials, tant partits com sindicats. Lluita de classes que aquests anys es va viure d'una manera molt, molt intensa, i organitzacions socials, partits i sindicats que tenien algunes una orientació anarquista, orientació anarquista que era hegemònica a Espanya i a Itàlia, i altres una orientació socialista marxista inspirada en la revolució d'octubre de la Unió Soviètica, aquestes eren hegemòniques a Alemanya, França i Gran Bretanya. Doncs bé, un cop vist que la democràcia no frenava l'avanç de la classe obrera, la burgesia d'aquests països d'Europa occidental va optar per donar suport a les ideologies de dictadures de dretes. El feixisme a Itàlia, que ja Mussolini estava al poder des de l'any 1922, i el nazisme a Alemanya i a Centre Europa. L'any 1936, Hitler, el capdavanter del partit nazi alemany, era el Führer, ja era el cap del govern i de l'estat a Alemanya, era un estat ja plenament fet sota les orientacions del nazisme, un estat en el qual s'havien prohibit tots els partits polítics que no fossin el partit nazi, en el qual ja s'havien prohibit les organitzacions obreres i els partits, tots els partits, però sobretot els partits comunistes, i s'havia començat ja la repressió de, o sigui la diguéssim la repressió de les ètnies que Hitler considerava i el nazisme consideraven que no eren purs, que no eren, que estaven fora de la raça ària, que van començar a impulsar. O sigui que a més una organització de dreta o d'ultradreta era una organització racista i xenòfoba. Ja havien començat les purgues i les ràcies de jueus, de gitanos i d'altres ètnies. En molts altres països d'Europa també hi havia règims que donaven suport o que tenien orientació, s'inspiraven amb el nazisme i amb el feixisme d'Itàlia, per exemple a Àustria, a països de Centre Europa com Hongria i altres països, si no bé no governaven, però hi havia unes organitzacions molt fortes inspirades amb aquest nazisme i aquest feixisme, tant, per exemple, inclús a Anglaterra, o sigui, a Gran Bretanya, a França, a Grècia i a Espanya, tal com explicarem una mica més tard. L'Alemanya nazi, com hem dit, Hitler està amb el seu apogeu. L'any 1936 es fan els Jocs Olímpics, es fan a Berlín, i una mica es converteix en una exaltació del règim de Hitler. I això es nota també amb la cultura i la música. Hitler era un amant de la música i va influir clarament amb marginar els músics que no li agradaven. I això eren els músics que no li agradaven, eren els músics de compositors d'avantguarda, els músics de l'avantguarda tonal, dodecafònica, i també els músics de la música, diguéssim, popular, d'inspiració marxista, del cabaret berlinès. I així doncs, es van exilar d'Alemanya molts músics com Arnold Schoenberg, com Alban Berg, com Ernst Krenek, com Kurt Weill, que era el músic característic del teatre del cabaret berlinès, també Friedrich Holländer, que també era d'aquest compositor d'aquest cabaret berlinès, i també es van exilar alguns músics de cinema que després es van exilar quasi tots aquests músics als Estats Units, i aquests músics de cinema van influir molt en la música de cinema americana dels Estats Units, diguéssim. En canvi, altres músics doncs sí que van ser de la grada de Hitler i es van quedar i van seguir estrenant a l'Alemanya de Hitler. Un d'ells va ser Carl Orff, aquest músic que hem escoltat al principi, la seva composició Carmina Burana, estrenada, com us he dit, l'any 1936, que avui estem evocant. Altres músics com Anton Webern, que curiosament era un músic atonal, però en canvi es va declarar a favor de Hitler públicament i llavors doncs, el van tolerar i va seguir estrenant. També el vell Richard Strauss, músic que inclús va composar la cerimònia d'apertura dels Jocs Olímpics de l'aquest any a Berlín, però música que un gran músic de la història de la música que més tard es va anar apartant i va anar sent crític cap a aquest cap al nazisme, però que en canvi va seguir vivint a Alemanya. I un altre músic com Honegger, va ser també un altre compositor que va ser de l'agrado i va seguir composant a l'Alemanya de Hitler. Anem a tornar a escoltar una estoneta, un fragment d'aquest Carmina Burana, d'aquest compositor Carl Orff. Carmina Burana, aquesta composició de Carl Orff per orquestra i cor que s'inspirava era com s'inspirava en uns càntics medievals i pues, va tenir un gran èxit des que es va estrenar aquest any 1936 que avui aboquem i va quedar com un clàssic de la música que s'ha interpretat després moltes més vegades. I ara parlarem d'Espanya. Espanya que va ser protagonista de la història en aquests anys, ja que la seva república i guerra civil, molts historiadors diuen que es van resumir i ventilar totes les contradiccions d'aquesta època. I d'aquesta manera va tenir tots els ulls del món mirant cap al que passava a Espanya en aquests anys 1936. La República Espanyola, que es va proclamar l'any 1931, a principis dels 30, que va acabar amb la monarquia d'Alfons XIII, i que va durar fins a l'any 1939, en el qual va ser derrotada per la, després d'una guerra civil pel general Franco, que es va convertir després en dictador. Doncs bé, aquesta república, després d'uns primers anys amb els quals va tenir governs del republicanisme d'esquerres burgès i un bien, i que això va ser fins a l'any 1933, i un bienni de govern de la dreta, que estava expressada amb la seda de Gil Robles, doncs al febrer de 1936, l'any que avui estem abocant, van guanyar les eleccions el Front Popular, que era una agrupació de partits en la qual aglutinava tant el republicanisme d'esquerres com amb el socialisme, el reunió d'esquerres que estava representat pel partit de Manuel Azaña, amb el socialisme del PSOE, que llavors era un socialisme marxista i revolucionari, era un socialisme molt més d'esquerres que un PSOE molt més d'esquerres que el PSOE actual, i va tenir el vot dels anarquistes de la CNT, que en anteriors eleccions havien cridat a l'abstenció, però en canvi en aquest cas, per tal de treure el govern de la CEDA de dretes que hi havia, doncs van cridar els seus electors a votar, i inclús uns mesos més tard, quan va esclatar la Guerra Civil, el govern es va incorporar una ministra anarquista, que va ser una ministra, una dona, Federica Montseny, que va ser la primera dona ministra de la història d'Espanya. Aquest govern doncs va entrar al poder el mes de febrer del 1936, i després que adoptés una sèrie d'iniciatives molt, molt d'esquerres, com per exemple la reforma agrària, doncs el bloc burgès, que incorporava també la gran burgesia o la burgesia, l'Església Catòlica i també els militars, doncs no van trigar a posar en pràctica el que portaven ja fa temps preparant, que va ser un cop d'estat militar per derrocar aquest govern. Llavors, el 18 de juliol de l'any 1936 va haver aquest cop d'estat, que va ser perpetrat per part d'una part de l'exèrcit, sobretot l'exèrcit d'Àfrica, comandat pel general Franco, i també una part de l'exèrcit del nord, comandat pel general Mola, i altres exèrcits que es van aixecar a diverses places espanyoles. I aquest cop d'estat militar va triomfar, bueno, militar, però apoyat i finançat per la burgesia, i per la burgesia, pels terratinents i per l'Església Catòlica també, doncs va triomfar, però a part de l'Estat, no a Madrid ni a tota la meitat nord-est d'Espanya. Va triomfar a una part del sud, una part d'Andalusia, i una part del nord. Bueno, una part de la meseta també, o sigui, però va quedar a Madrid i la meitat d'Andalusia, també una part de Castella, València, Aragó, el País Basc, Astúries i Catalunya van quedar en mans del govern de la República. A Barcelona, el cop d'estat es va produir per part dels militars, però la Generalitat, que impotent per parar-lo, es va veure obligada a armar els obrers anarquistes i socialistes. I aquests obrers armats van aconseguir, després de 3 dies de lluita als carrers, fer fracassar el cop d'estat a Barcelona. Això va fer que les classes obreres quedessin molt reforçades i, a més, armades. I llavors, durant els anys 1936 i 1937, es van superposar la guerra contra la guerra civil amb una revolució que va tenir lloc dintre de Catalunya i una part d'Aragó, que eren els llocs on la classe obrera havia sigut la que havia triomfat sobre el cop d'estat dels franquistes. A Barcelona la revolució va tenir uns episodis molt, 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 molt importants. De fet, va ser una de les poques revolucions obreres de caire anarquista que va prendre el poder durant un temps. Les fàbriques van ser expropiades i van passar a poder de la junta dels obrers. Molts pobles, ajuntaments, es van constituir amb juntes obreres que van passar a controlar a l'Ajuntament, i també una part de l'exèrcit el van constituir unes milícies que no estaven sota la disciplina militar, sinó que funcionaven de manera autogestionada i llibertària. Aquestes milícies sobretot van ser armades pels partits polítics com eren la FAI i la CNT, anarquista, i també el POU, Partit Obrer d'Unificació Marxista, que era un partit trotskista, que també va participar d'aquesta revolució, diguéssim, llibertària que es va produir. Aquesta revolució es va acabar l'any 38, més o menys el mes de maig o a la segona meitat de l'any 38, perquè la burgesia o el govern de la Generalitat, que era un govern de classes mitges, estava protagonitzat pel Partit Esquerra Republicana amb el president Companys, i els comunistes, que també tenien un pes important en aquest govern de la República, doncs van decidir acabar amb aquesta revolució llibertària, i llavors ho van fer tant, per una part van desarmar a les milícies en el front, les milícies anarquistes i del POUM, d'una manera molt coercitiva i a vegades amb violència i amb morts. I a Barcelona es va produir una lluita entre els anarquistes i aquests comunistes i el govern de la Generalitat i les seves milícies, que eren els Mossos d'Esquadra i els guàrdies d'assalt, llavors es deien guàrdies d'assalt. I llavors va haver uns fets que es diuen els fets de maig, en els quals va haver un enfrontament durant un parell de setmanes al carrer dels dos bàndols en aquesta lluita, i finalment el govern de la República, que estava, va enviar una part de l'exèrcit des de València, i llavors pues, ja es va decantar aquesta lluita a favor d'implantar un ordre republicà i acabar amb aquesta revolució llibertària dins de les forces de la part d'Espanya que estava en poder del govern de la República. Això no va ser així igual a tot arreu, però a Barcelona, de fet, es va passar a partir dels fets de maig. També alguns dirigents van ser afusellats, com Andreu Nin, dirigent d'aquest POUM, i bueno, la qüestió és que es va... La República o a Catalunya es va decantar ja per un predomini de les forces burgeses o petit burgeses d'Esquerra Republicana i comunistes. D'aquests fets hi ha dos documents que els explico molt bé, si us voleu entrar millor. Un és en el llibre Homenatge a Catalunya d'un anglès que va estar aquí a la Brigada Internacional, George Orwell, llibre que el podeu trobar a les llibreries en català o en castellà, i també una pel·lícula del cineasta britànic Ken Loach, que explica molt bé aquests fets, sobretot en el front, que es diu Guerra i Libertat, que també la podeu trobar a internet i la podeu descarregar o comprar a internet. Molt interessant aquesta pel·lícula. En aquesta època també una cosa que s'ha de destacar és que els obrers catalans donaven complet suport al govern de la República de Madrid. Inclús la CNT va enviar, cosa que també hi va haver un intent de fer un govern separat aquí a Catalunya, que va ser l'any 1936, que el president Companys va fer una declaració de República Catalana, però que va durar molt poc, i de seguida doncs, es van adonar que s'havien de posar del costat de les altres forces d'esquerra a Espanya, i també, diguéssim, el govern de la Generalitat es va posar sota les ordres, diguéssim, de la República Espanyola, si bé hi havia un estatut d'autonomia que donava molta autonomia al govern de Catalunya. Els obrers catalans, com us deia, van donar suport a la República des del principi, i es van enviar moltes destacaments o de de les milícies populars anarquistes van anar a Madrid a defensar Madrid de Franco. A Madrid hi va haver un front entre franquistes i republicans que va durar molt temps, va durar de fet fins a l'any 1930, finals del 38 em sembla, o principis del 39, en el qual Madrid va caure sobre el franquisme, però Montbanit va resistir gairebé 3 anys, i part d'aquesta resistència la van protagonitzar aquests destacaments de la CNT, i el seu líder, el líder de la CNT, que era Buenaventura Durruti, va morir a Madrid defensant Madrid de les tropes de Franco i del feixisme. O sigui, el mes de novembre del 1936 va morir Buenaventura Durruti a Madrid després d'haver resistit a Barcelona i haver derrotat el franquisme a Barcelona. Doncs va morir a Madrid ajudant a que Madrid resistís contra el franquisme. Vaig a posar ara una cançó que s'escoltava en aquests anys per la ràdio, tant el Madrid resistent, i també s'escoltava curiosament a les ciutats que havien caigut en poder del franquisme, com Sevilla, o, per exemple, o Barcelona, no vull dir, o Sevilla o altres ciutats, i també s'escoltava la ràdio del Madrid i a Barcelona, que van resistir el franquisme. És una cançó, una copla, que es diu Suspiros d'Espanya, que jo crec que explica molt bé el conflicte aquest que hi havia a Espanya, la tragèdia, la ruptura que hi havia en Espanya en aquesta època. Estava cantada per la tonallera Estrellita Castro. Suspiros d'Espanya, una copla de León y Quiroga cantada per Estrellita Castro, que s'escoltava per les ràdios en aquest any 1936, que avui estem abocant el programa Músiques del segle XX. Ara bé, a pesar de la guerra i les convulsions socials, la cultura i la música espanyola i catalana tingueren durant la República i durant la guerra uns períodes de major esplendor de la història d'Espanya. Només cal recordar, en quant a la cultura, la generació del 27 d'escriptors i de poetes, gent de, com Alberti, Guillén, Cernuda, Alexandre, Miguel Hernández, etc, etc. I el seu representant més conegut, Federico García Lorca, el gran poeta i dramaturg espanyol, que durant aquesta època de la República va desenvolupar una gran activitat, tant com a autor de llibres de poesia, tan coneguts com el Romancero Gitano, autor d'obres de teatre també molt bones i a més de gran èxit, com Mariana Pineda o altres, i també bueno, Bodas de Sangre, totes les obres conegudes, es va estrenar durant aquests anys. Algunes les va estrenar a Espanya i altres a Argentina, on també va viatjar i era molt conegut. I també García Lorca té una faceta que és poc coneguda, que és que era músic també, tocava el piano, i va publicar durant aquests anys també un disc en el qual va recopilar una sèrie de cançons populars espanyoles. El disc es diu Canciones Populares Españolas, Colección de Canciones Populares Españolas, en el qual ell tocava el piano i cantava la cantant d'espectacles de teatre i també de discos, l'Argentinita. Anem a escoltar d'aquest disc, que és un disc fantàstic, anem a escoltar un parell de fragments. Anem a escoltar la que es diu Los Cuatro Muleros. Tremoleros, d'aquest disc en el qual toca el piano Federico García Lorca i canta l'Argentinita. García Lorca, no ho havíem dit, però l'any 1936, l'any que va començar la Guerra Civil, com hem estat dient, és l'any també en el qual tristament va ser assassinat al Barranco de Biznar, a prop de la seva de Granada, on ell vivia. García Lorca va ser assassinat per per republicà, perquè va defensar la república, i també per la seva orientació sexual, era homosexual, i llavors uns falangistes de Granada, l'any 1936, que quan va haver l'aixecament militar a Granada va triomfar l'aixecament, i García Lorca se'l van emportar una nit, van anar a casa seva, i el van portar al Barranco de Biznes, junt amb altres dues persones, i els van fusellar a tots tres. Bé, escoltem una altra cançó d'aquest disc de García Lorca, de Canciones Populares Españolas. Escoltem la que es diu en el Café de Chinitas. Canciones Populares Españolas, aquesta recopilació que va fer García Lorca, que va ser assassinat pels franquistes l'any 1936, que avui estem evocant. I en aquest any també a Barcelona, era una ciutat que ja tenia una gran tradició musical i hi havia una gran efervescència musical. Hi havia una orquestra molt bona, que era l'orquestra dirigida per Pau Casals, Orquestra Pau Casals, que tocava Palau de la Música i estrenava les obres més importants de l'avantguarda musical i també de la música clàssica, no? Però que era una orquestra que estava molt, molt al dia. I a l'abril de 1936 es va celebrar un festival de la Societat Catalana de Música Contemporània, que també era una altra entitat barcelonina que donava un gran impuls a la música clàssica. I en aquest festival van assistir músics europeus de gran coneguts com Anton Webern, també músics catalans com el propi Casals, Robert Gerard, Frederic Montpou, Eduard Toldrà, que eren músics que en aquesta època estaven composant i molt actius a Barcelona, i músics molt, molt importants. I en aquest festival es va fer una estrena pòstuma del concert de violí del músic Alban Berg, que havia mort feia molt poc, que és una de les obres també mestres de la música del segle XX. És un concert per violí. Anem a escoltar ara la primera part d'aquest concert de violí d'Alban Berg, que es va estrenar a Barcelona l'any 1936, al Palau de la Música. De seguida l'escoltarem. Aquesta obra dura uns 25 minuts, escoltarem només 10 minuts. hem escoltat aquest fragment de el concert per violí d'Alban Berg, concert que també subtitulava A la memòria d'un àngel, concert que va ser estrenat a aquesta Barcelona plena de platòrica de música de l'any 1936, Barcelona de la República. També en aquests anys a Barcelona es feia música també popular. Estaven en ple auge el Paral·lel amb els seus cabarets, els seus cantants com Raquel Meyer i les altres que cantaven el Paral·lel, i també la intel·lectualitat catalana estaven intentant crear una cançó popular en català. Músics com Eduard Toldrà, com Enric Granados, Enric Morera, van i Amadeu Vives i van composaven cançons populars en català. Anem a escoltar una d'aquestes cançons que s'escoltava a la ràdio i en aquests anys a Barcelona. És la que es diu Romanç de Santa Llúcia, que va escriure que va musicar Eduard Toldrà a partir d'una lletra de l'escriptor Josep Maria de Sagarra. Escoltem una versió per la cantant Conxita Badia.
Perquè vull és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, els vols de la plaça nova rondava amb la meva amor. Anem tots dos a la fira, amiga, anem i de jorn, una mica de muntanya alegre i nostre tristó. Comprarem grapats de Montse i una enramada de rebons i una blanca molinera i una ovella i un pastor. Ho posarem a migdia dins del nostre menjador i abans de seure a la taula ens ho mirarem tots dos com una mica de muntanya ens faci el menjar més dolç. Perquè vull és Santa Llúcia, dia de l'any gloriós, tals paraules m'acudiran quan he vist la meva mort.
Romanç de Santa Llúcia, cantat per Conxita Badia, una gravació que es va fer a Ràdio Barcelona, que en aquesta època la ràdio era el mitjà de comunicació més important a tot el món, als Estats Units, a Europa i també a Espanya. Catalunya tenia la ràdio més antiga d'Espanya, que era Ràdio Barcelona, i la gent escoltaven molt la ràdio en aquests anys, s'escoltava moltíssim la ràdio i era un mitjà de difusió musical molt, molt important. Moltes ràdios tenien la seva orquestra pròpia i vaja, que la ràdio era el mitjà de difusió musical més important. I ara anem a parlar ja d'una altra música, anem a parlar dels Estats Units d'Amèrica, que com hem dit al principi estaven fora de la guerra, que aquesta 1936, de la Guerra Mundial, es havien quedat fora. Després l'any 1930, bueno, la Guerra Mundial, perdó, vull dir, encara no havia començat. Estaven passant aquesta època de política del New Deal, del president Roosevelt, en el qual s'havia superat la Gran Depressió i tenien una situació social i econòmica bona comparada amb els països europeus, i eren, els anys 30 van ser l'època de gran esplendor del jazz i del seu estil anomenat swing, que era el jazz, l'estil de jazz ballable, l'estil de jazz fet per divertir-se, que es tocava a les sales de ball, sobretot tant les que anaven a la població negra com les que anaven a la població blanca. Hi havia aquesta música del swing, que era una música de jazz molt ballable i que la tocaven grans agrupacions que es deien big bands, amb molts músics, amb 15 o 20 músics. Era una música que hi havia grans bandes, com us he dit. En aquesta època hi havia les més importants eren les bandes de Benny Goodman, de Woody Herman, de Duke Ellington, de Count Basie, Tommy Dorsey i moltes altres. I aquesta música era la que feia ballar els americans i també arribava a Europa i a Espanya també, a les ràdios espanyoles. Anem a escoltar una d'aquestes músiques de swing tocada, de les que van ser més populars, que es va publicar l'any 1936, que avui estem abocant. És per la banda de Benny Goodman, que era un clarinetista, i es diu Alexander's Ragtime Band. L'escoltem de seguida. Aquesta Alexander's Ragtime Band per la banda de Benny Goodman, i ara escoltarem una altra de les bandes més importants, la de Count Basie, tocant una cançó, una composició, un swing que es diu One Clock Jump. Thank you. jazz swing, jazz ballable, tocat per l'orquestra de Count Basie, que és el jazz que predominava durant els anys 30. També als Estats Units, seguint als Estats Units, en aquest any 1936, que estem abocant avui, es va estrenar una obra molt important, una obra del compositor George Gershwin, compositor al qual li hem dedicat un programa sencer d'aquesta sèrie, ja vam parlar d'ell i vam escoltar molta música seva. És el compositor que millor va fusionar la música clàssica amb el jazz, en les seves obres com Rhapsody in Blue i els seus musicals que va composar per Broadway, com un que es diu A Day in New York i un altre Porgy and Bess, estrenada l'any 1936, que és potser la seva obra més important. És una obra que vam escoltar ja molt extensament al programa que vam dedicar a Gershwin, i avui només anem a abocar-la amb la seva peça més coneguda, que és una cançó que es diu Summertime, una cançó que ha tingut múltiples versions, ha sigut cantada per cantants de jazz com Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, i també per cantants de rock com Janis Joplin, i per cantants de clàssica com aquesta que anem ara a escoltar, la versió, diguéssim, la versió del musical, la versió clàssica d'aquesta Summertime, cantada en aquest cas per la gran cantant Maria Callas. Summertime, de George Gershwin, cantada per la gran Maria Callas. També en aquests anys hi ha una gran... són anys de gran esplendor, bueno, i aquest any 36 que estem abocant avui en concret, de gran esplendor dels musicals a l'escena de Broadway, a Nova York. S'estan interpretant i s'estrenen musicals molt, molt famosos que han quedat com a clàssics. Per exemple, el que es deia el musical Top Hat del músic Irving Berlin i el musical Jubilee del músic Cole Porter, que eren els dos grans compositors de musicals de Broadway, junt amb George Gershwin, del qual hem escoltat ara un fragment del seu musical Porgy and Bess. Grans estrelles d'aquest musical eren gent com Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. Musical que no sols s'interpretava als teatres de Broadway, sinó que a través de versions cinematogràfiques fetes a Hollywood doncs arribava a tot el món i també a les pantalles d'Espanya també alguns d'ells. Anem a escoltar una cançó d'un d'aquests musicals, del musical Top Hat de Cole Porter, cantada per un jove que en aquells moments era molt jove, encara no era molt conegut, estava en ascens, que era Frank Sinatra. Escoltem doncs aquesta peça superfamosa que es diu Begin the Begin, cantada per Frank Sinatra.
When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart, and there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene. Clouds came along to disperse the joys we have tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the begin. Let the love that was once a fire remain. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin, the begin. Oh yes, let them begin, the begin. Make them play till the stars in the before return above you. Till you whisper me once more, darling, I as we suddenly know what heaven we're in. When they begin the begin. When they begin the begin.
Sinatra, Begin the Begin, de Cole Porter. També a través del cinema ens arribaven o arribaven a Europa un altre gènere que tenia gran predicament aquests anys 30, que era el tango, un gènere que era un gènere popular creat a l'Argentina, però que es va universalitzar durant els anys 30 a partir de la seva gran figura, que va ser el cantant i actor de cinema Carlos Gardel, que es va ser un ídol de masses mundial a partir de les seves pel·lícules, en les quals, a part de cantar els tangos, de ser un molt bon cantant, era un galant cinematogràfic que es va convertir en ídol de les masses i sobretot del públic femení. Carlos Gardel, l'any 1936, acabava de morir, va morir el 1935 en un accident d'avió, però seguia vivint en les seves pel·lícules. Anem a escoltar ara una de les seves cançons, dels seus tangos, estrenat a, en aquest que està en una de les seves pel·lícules que s'estrenava en aquests, 1900, aquests anys 30, es diu Mi Buenos Aires Querido, Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires Querido,
Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de que nací, cual centinela de mis promesas de amor, su quieta lucecita yo la vi, a mi te ves tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón dentro de mi pecho, pide rienda de corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida termina, bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Tango cantat per Carlos Gardel, Mi Buenos Aires Querido. Gardel, que com hem dit era, es va convertir en un ídol del cinema dels anys 30. I ara ja aviat acabarem el programa. Com a última peça posarem una composició de música clàssica estrenada l'any 1936, any que avui estem abocant amb aquest programa Músiques del segle XX. És una composició que es diu Música per corda, percussió i celesta. És una composició del músic Béla Bartók, era un músic hongarès, músic que vivia, va viure al seu país, i poc després d'estrenar aquesta composició, l'any 1936, es va exilar als Estats Units també, perquè també a Hongria doncs el règim que hi havia era un règim pro-nazi i també perseguia els artistes que feien música vanguardista, música tonal, com era el cas de Béla Bartók. Música, però, que en el cas de Bartók intentava unir, fer un pont entre la música tonal i la música folklòrica hongaresa, o sigui, el nacionalisme musical, i per una banda i per altra banda la música atonal. Escoltem, doncs, escoltarem un fragment, perquè és molt llarg, d'aquesta música per corda, percussió i celesta, de Béla Bartók.
Thank you.
i amb aquest tast d'aquesta impressionant música de Béla Bartók, música farcor de percussió i celesta, acabem el programa d'avui de músiques del segle XX, programa de música i història de Ràdio Contrabanda FM, que, com us he dit al principi, el podeu escoltar a les seves repeticions el proper dimarts de a les 2:30 de la tarda fins a les 4, i el proper dissabte també, i l'altre dimarts per els dissabtes a les 12 i el dimarts a les 2:30, fins a d'aquí 15 dies que tornarem a gravar un altre programa en directe diferent. Molt bé. També dir-vos que podeu escoltar aquest programa i tots els altres d'aquesta sèrie en el podcast de Contrabanda FM, podcast que el trobareu a la pàgina web www.contrabanda.org. A la dreta, a la columna de la dreta, clicant a Músiques del segle XX, trobareu el podcast d'aquest programa i tots els altres de la sèrie els podreu escoltar quan vulgueu. Molt bé, doncs amb això em despedeixo. Fins al proper programa, en directe, que serà d'aquí 15 dies. Bona tarda a tots.
Contrabanda, assemblea de majares, avui estem aquí i ens han convidat.